el perquè de tot plegat.
8 minuts i les 10 en punt del matí. El Barcelona Meeting Point celebra aquest any el seu 20è aniversari. Aquesta edició, que s'allargarà fins diumenge, és especial perquè el sector immobiliari torna a estar en moviment. Això després que els experts assegurin que ja s'ha confirmat la recuperació. De fet, avui el periòdico diu que els preus dels pisos pujaran un 16% en un any. El president del Meeting Point i delegat de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca és en Jordi Cornet. Senyor Cornet, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Com ho porta això que sigui el primer any com a president del Saló?
Home, doncs la veritat és que com tot inici, la veritat és que molt content, perquè aquest és un món apassionant i estic aprenent molt. Ahir vaig estar a totes les ponències que vaig poder i la veritat és que és espectacular, efectivament, el tema immobiliari. Quan més et fiques, més et dones compte de que és lògic que sigui el motor d'un país, no? Perquè evidentment mou molts llocs de treball, té una capacitat transversal de tot, i és evident que per això és Espanya, Catalunya, Barcelona i el món és un món estructural.
Ahir vostè va demanar disculpa, deixem a la part política i de seguida anem a la part, perquè vull preguntar tots si tenen pis de lloguer, pis de compra, com anirà tot plegava. Recordo sempre que l'Enric a la calle, fins i tot els del Versió RAC1, la tarda li posaven, cada vegada que venia el programa, li posaven els talls dient: la crisi de la immobiliària s'ha acabat. Això va dir-ho durant 20 anys, ja, pràcticament, Enric a la calle, i a la tarda fins i tot ho recordaven. Però, amb la part política, què li sembla que ahir la Generalitat no anés a la inauguració del Saló, quan vostè crec que li havia demanat disculpes per aquesta lentitud a l'hora de convocar-los a la inauguració?
Sí, aviam, jo ja ho vaig dir, vaig parlar amb la consellera, amb el conseller, i a més, escolti'm, que no vull amb això... A mi el que em va saber greu és que la consellera enviés la carta dient que, per la nit a última hora, dient això, no?, que sentia com si fos un menyspreu a la institució, i això és el que jo vaig contestar dient de seguida, que escolti'm, que no vegi en ningú cas ningú menyspreu, i que si hi havia hagut... que sembla que va haver algun petit problema d'organització a efectes de que efectivament tradicionalment aquestes inauguracions estava tancat la fetge des de feia ja el 9 d'octubre, s'havia enviat per escrit, i a nivell de secretària s'havien parlat de l'hora, que sempre era entre 11 i 12, però no s'havia enviat per escrit. Però bueno, dit això, simplement una anècdota, a mi sí que em va saber que greu, vaig de seguida parlar amb els dos i enviar una carta dient, pues això, que demanava disculpes si havia hagut algun problema, i a partir d'ara pues, ja ho supervisaré personalment. Jo ho atribueixo pues, això, al canvi de una miqueta de les secretàries de la direcció, i en aquest cas del tema de protocol sobretot, i ja, bueno, pues no li donaria més importància. Sí que vaig demanar, sisplau, a la consellera que vinguessi, encara que fos i tal, però bueno, per temes d'agenda també d'ella, pues sembla ser que està complicat i jo no li donaria més importància, no? De fet, també va passar, per això et dic que la providència divina o los duendecillos, depèn de cada un, pues, que el secretari d'Estat també es quedés penjat una hora i mitja tancat en un avió, amb la qual al final no va veure ni la Generalitat ni l'Estat. Bueno, es va estar la vegada al govern, no? Però vull dir que, per això dic, al final el secret de l'èxit no és la inauguració, sinó el que ha sigut ahir, que va ser el panel més important de tot
el moltes vegades penso, si correcte, vostè és el primer any, que jo cada vegada estic més clar que ja no, el món tendeix cap a que no hi hagi inauguracions així d'aquesta pompositat i que vingui. Això cada vegada, és a dir, que comenci el Saló i que la gent disfruti del que hagi de disfrutar.
Jo, miri, li vaig dir un secret. De fet, ja ahir va ser la primera vegada, dintre dels canvis que estic intentant fer dissimuladament, que ja vam fer la primera inauguració, que sí, serà cada vegada, que la fem sense discursos. O sigui que la idea és que vinguin, evidentment, les autoritats, però la idea és simplement donar... visitar tots els estants, perquè a mi el que m'interessa realment és que els polítics, jo que tinc la sort que he sigut polític i estic deixant la política a poc, perquè no em deixen deixar-la de cop, a mi el que m'interessa és que els polítics parlin amb els empresaris que tenen els estants perquè sàpiguen realment com està el sector. Això ho faig al CIL i ho faig al Meeting Point, però no crec que no interessa, en aquest cas, que hi hagi discursos, sí que interessa, que és el que fan, en aquest cas, la classe política, pues, fan el canutazo, i sí, punt, fora. I a partir d'aquí, sí, ahir vam començar això, i ja li avanço que ho farem en cada inauguració del Meeting Point del CIL, no farem discursos, i el que fem és això, pues, que estiguin els polítics al carrer dels ponents, dels expositors, perquè li puguin explicar com està el sector.
Val. Gemma Galdón, tens pis de lloguer o de compra?
Les dues coses.
Collons. Sí,
això vol dir que
com va això?
Tinc un pis de compra llogat i jo visc de lloguer.
Ah, o sigui, tens un pis en propietat que l'has llogat i tu...
Sí, perquè, perquè sempre que he necessitat el meu pis ha estat llogat i per tant he hagut de buscar una altra alternativa.
Això està bé. Val, per tant, un pis de propietat sí. I un pis de lloguer. Vicent?
Jo crec que no he deixat de pagar una hipoteca cap moment de la meva vida des dels 22 anys o des dels 23 anys. Sempre he tingut pis de propietat i sempre hi ha hagut una hipoteca que ha planat sobre el meu compte corrent.
Pere Mas?
Més del 70% del meu pis i és meu. Va. És de propietat.
Barberà?
Propietat i pagat.
Propietat i pagat.
Propietat i hipoteca.
Propietat i hipoteca. Val, senyor Corrent, vostè vol
dir? Jo com, a, com ell.
Com propietat.
Propietat i amb una hipoteca tota la meva vida.
Vostè recomanaria tota aquella gent que ara és un moment per, bon, per comprar un pis?
Ara és un bon moment perquè hi ha... Aviam, és un moment per comprar i per llogar, i m'explico. Per comprar per què? Pues perquè, com dèiem abans, no? Ara la inversió que dona un pis és d'un 5%, i és d'un 5% és la millor inversió perquè tens la bossa que dona molt, molt, està molt inestable, tens per l'altre costat un tipus d'interessos molt baixos, tens per l'altre costat una cosa que no havia passat mai a la història, que és molt important, que és que els bancs ara et donen un préstam a tipus d'interès fixa. Que ahir era un dels debats amb els ponents de tots els bancs, amb la qual pots comprar un pis ara mateix a un interès d'un 2%, depèn, banc, un i mig, entre, però dos segur, a, doncs a uns 30 anys, amb la qual això tens la garantia de que durant 30 anys tindràs un 2%. Això és molt important, amb la qual és un bon moment per comprar pis. El preu està pujant, amb la qual cosa...
Un 16% llegia avui al periòdico.
Bueno, depèn si, efectivament, depèn del el 16% que posa el periòdico Catalunya, efectivament és un informe d'una consultora, a partir d'aquí és una projecció del proper any. Després tens un informe del BBVA que et diu que el preu pujarà un 7%, o sigui, ja, evidentment, quan estem parlant de projeccions, és en funció dels informes que parlem. Però sí que és cert que la tendència, i això està clar, i es veia a les jornades, la tendència és a l'alça, amb la qual, efectivament, comprant pis avui té la seva lògica perquè el preu pujarà. I amb la línia que deia el lloguer, ahir també es va veure durant tot el dia les ponències que ara el que és molt important, i a més les administracions estem treballant en aquesta línia, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Consorci Zona Franca i el Govern d'Espanya, estan tots tenint molt clar que hi ha una mancança de lloguer. Perquè Espanya, Catalunya i Barcelona tenen un problema molt important de pisos de lloguer respecte al resta dels països d'Europa i del món. Sense anar més lluny, Barcelona, per exemple, però és un exemple, perquè això passa a totes les ciutats d'Espanya, Barcelona, el seu lloguer social és un 2%, mentre que, per exemple, a Alemanya estem parlant d'un 35%. Això vol dir que el futur passa perquè hi hagi uns operadors molt importants que inverteixin en vivenda social de lloguer, i a la vegada també passa perquè hi hagi, i a més estan canviant els hàbits, pisos de lloguer, i els promotors immobiliaris ho deien, no? que el futur passa per aquí. Amb la qual cosa el lloguer té les seves avantatges també. Bueno, jo insisteixo, jo crec que és millor ara comprar, però també és veritat que hi ha un nicho de població molt gran que no té capacitat de
tocar-se. El tema del lloguer sí que cada vegada està, veig que està, també pugen els preus del lloguer d'una manera...
De fet, més.
Com?
A Barcelona està pujant més el lloguer
molt,
que la compra.
Molt, està posant molt el tema del lloguer. Molta gent, durant molts anys, sempre deia no, és que tu has d'estalviar per comprar-te un pis. Jo crec que el lloguer és una molt bona manera, i jo crec que és la manera del futur. A més, jo sempre ho he pensat així, perquè tu el que estàs fent és... I no tens aquella famosa frase, és que vull deixar als meus fills alguna cosa. Bueno, als teus fills els hi pots deixar moltes coses, que no sigui un pis o una pedra. No, és que les inversions a la pedra està molt bé, però el lloguer és el que et permet és fer un servei nòmada d'anar canviant de lloc d'on vulguis viure en diferents èpoques depenent del que puguis guanyar o del que no puguis guanyar.
Sí, el que passa el nostre està molt penalitzat, dic, com a llogatera, que jo al final em sento més llogatera perquè és el que he de pagar cada mes. Ara els contractes només són de 3 anys, està molt bé tenir mobilitat, però que t'obliguen a moure't cada 3 anys és una forma claríssima d'incentivar que la gent compri, és a dir, et posen la vida molt difícil. Tu pots voler tenir la llibertat i el no fer apostes a 30 o 40 anys com fas quan compres, però hauries de poder tenir mecanismes per quedar-te a casa teva més de 3 anys.
Però vostè té un pis i que és un bon llogador, que és el que desitja realment. Un llogater que estigui més de 3 anys. No. En realitat el que volen els jugadors, bueno, no sé.
No. Clar,
jo els que conec aquí, per lo que sé, els jugadors el que volen és estabilitat. I si una persona paga i paga cada mes i no, se, i no suposa cap mena de mal de cap ni res i s'atén a les pujades que va marcant, etc, etc, en principi...
Això és,
principi,
un, això és un perfil de llogater.
És un perfil de llogador.
Hi ha gent que va maximitzar... De llogador. De llogador. Hi ha un perfil que va maximitzar benefici i que no té cap mena de problema per fer fora de casa la gent.
Anem també cap a un camí cap a més lloguer o no?
És evident per tres motius. Un, perquè el lloguer... La demanda està creixent i quan la demanda creix, creix l'oferta. Per què creix la demanda? Creix la demanda perquè sociològicament hi ha més demanda de lloguer a nivell nacional, és a dir, ens trobem en un mercat de gent jove que està entrant, que no veuen el pis com una inversió patrimonial, ho veuen com una necessitat social de viure, perquè ells tenen una mobilitat laboral molt important i a més no tenen la mentalitat de que deixar-lo al fill, ells simplement ho fan servir com per viure, ells són conscients de que la seva vida canviarà en anys a diferents llocs perquè tenen la percepció de que treballen a diferents llocs d'Espanya o del món, amb la qual no els importa tindre un pis de propietat. Això és una realitat que està passant a aquesta generació entre els 20 i els 35 i que cada vegada passarà més. Digue'm.
Sí, sí. No,
fem-ho breu, sisplau, bueno, Jaume.
Sí, a mi, a vostè li preocupa que es torni a entrar en una espiral
de bombolla.
Vaig. Per exemple, miri, jo tinc aquí unes dades que són de Tecnocasa i Fotocasa, que em diuen que des del màxim de preu dels habitatges a Barcelona el 2007 fins al final de la caiguda, van caure exactament, estem parlant d'edificis, el 43%, a Madrid el 54%, a Màlaga el 52%, i ara, des de la màxima caiguda fins avui, els preus ja han recuperat el 32,22%. És a dir, vostè li preocupa que hi pugui haver una altra bombolla?
Vaig, un segon, perdona, acabo aquest tema. Primer, el tema, intentaré ser molt breu. Per què pugen els preus de lloguer, pel que dèiem, no? Hi ha molta més demanda, el tema del nou nicho de sociològic de gent que està entrant. Dos, hi ha un mercat molt important, que és el lloguer d'estrangers. O sigui, està entrant a Barcelona, i això no s'ha passat a tota Espanya, això passa solament a les ciutats com Barcelona, que són molt turístiques. Això mateix.
Els lloguers d'habitacions per setmanes.
Que això faci que puxi el preu molt, perquè és evident que és molt, molt atractiu, i això seguirà passant i passarà més.
Veu l'estranger que diu, doncs mira, per dos caps de setmana, per dues setmanes pago 1.500 euros, per tant, que coi de llogar jo aquí.
I això és perquè ens donem compte que, efectivament, al final, la vida, i cada vegada més, vivim en un món molt, molt interrelacionat, i això està afectant a tot el famós tema del parol turístic i dels hotels, ha afectat el preu del lloguer en general, perquè el preu dels pisos de turístics s'han pujat. I després el gran tercer tema que és important és tot el tema d'equipaments per gent gran tutelats, que és un dels mons que també es va debatre ahir, que es debatrà el BMP, perquè jo és un dels temes que tinc claríssim que el proper BMP vull insistir i ampliar-hi molt més, perquè també sociològicament és un, cada vegada més la població gran està ampliant-se molt més i necessita atenció personalitzada i necessita ser atesa. Llavors anem a que la gent gran baixi a viure a pisos amb assistència
tutelat, sí, tutelat de comunitat.
Això mateix, però amb equipaments.
Sí,
que va a l'avantatge de que surt molt més barat el sol, amb la qual és molt més rentable.
Sí.
Acabo, tanco aquest tema i et contesto la meva. Clar, aviam, això de ser futurologo és molt complicat i és precisament el que allí parlàvem, no? Sí que és cert que efectivament l'increment de preu comença a llançar-se cap a dalt, però no és menys cert que la baixada de preus de la crisi encara és molt alta respecte a quan vam començar. Estem parlant d'un 36% de fa 10 anys i de la crisi anterior. Dos, quan nosaltres parlem de la crisi anterior, la crisi anterior va començar fa 20 anys i va ser provocada principalment per el baby boom. És a dir, va entrar al món, al nostre, a Espanya, a Catalunya, a Barcelona, va entrar el baby boom, va entrar una població bestial i això va generar un creixement molt de pisos. A la seva vegada estaven, ja ho sabem, no? La bombolla, es donava hipoteques al 100%, hi havia un...
Tot gratis.
Tot gratis, això mateix. I a partir d'aquí es va generar també... No havia baixat mai a la història d'Espanya, no havia baixat mai
Els habitatges.
L'habitatge, i a partir d'aquí va veure aquesta sensació. Ara han canviat molt les dinàmiques, han canviat molt els criteris. A partir d'aquí és molt, molt més difícil que hi hagi aquesta bombolla. És molt difícil en dos minuts explicar-ho, però també el sector immobiliari ho explicava, no? Online, tot el tema d'internet ara és molt bo, perquè la transferència dona sempre molta més fluïdesa al mercat, etc. Abans tu compraves un pis i el que decidia el pis que compraves era el venedor. I és la famosa imatge de que anaves a un això i el tio et deia el pis que tenies que comprar i el compraves. Ara tu, si vols, i això us passa a tots, si voleu llogar un pis, us aneu a internet i veureu l'oferta concreta al carrer i als cinc carrers del costat, a part de que baixis a l'API. Però, i els mateixos APIs t'ho donen. A partir d'aquí, la transparència dona que la competència baixi i els preus baixis. I després hi ha un altre tema que és molt important, que és que, ens agradi o no ens agradi, i la realitat és aquesta, la majoria dels terrenys bons a Barcelona i a Espanya estan en mans dels bancs. Perquè la crisi s'ha portat que això l'agafessin els bancs. Això vol dir que l'especulació que en un moment es va generar dels preus no existirà una altra vegada. Perquè els bancs, i això s'ha de deixar molt clar, els bancs, al tindre el problema de que es van tindre que menjar tots els terrenys que els promotors i constructors
van tornar,
han tingut una crisi molt important, que és la famosa crisi bancària que ens ha generat i que quasi ens ensorra el país. Però ara tenen aquest tema i són conscients de que, i a més amb la transparència que obliga al mercat bancari, als controls, etc., doncs, afortunadament tot això es farà amb un control molt més transparent. I això efectivament provocarà que no hi hagi una especulació sobre aquests terrenys. Però sí que és cert que encara hi ha terrenys que ara mateix estan sortint una altra vegada al mercat amb un preu especulatiu. Al final, la bombolla va ser per fer un diners a la venda d'un pis, és una part al preu del terreny i una altra preu, part al preu de la construcció.
Gemma Galdón, perdona.
Sí, jo primer volia preguntar quin problema tenen el Barcelona Meeting Point amb les dones.
Carai.
Perquè van publicar vostès un anunci a Pàgina Complerta fa unes setmanes a la premsa on anunciaven els ponents del seu congrés amb 21 fotografies de 21 homes. No hi ha dones, o com s'ho fan per eliminar-les del camí per arribar a ser ponents al seu congrés? És a dir, perquè s'ha de fer un esforç important, no?, per d'entre 21 persones no trobar ni una dona. És a dir, tenen algun carregat d'eliminar els noms de les dones de les llistes de candidatures per parlar? Això, primera pregunta. I la segona, el tema de la bombolla. Jo em sembla que discursos d'aquest tipus, de sí, estan alguns pugen, alguns baixen, estem tinguent claríssimament una nova bombolla. Els preus dels pisos estan pujant, no estan al nivell del 2005, però és que els sous de les persones tampoc estan al nivell del 2005. El 2005 és quan encara parlàvem que ser mileurista era ser pobre. Avui ser mileurista és ser ric. Per tant, la gent no té la capacitat adquisitiva que tenia abans. Vostès no són responsables també d'aquesta bombolla? Vostès no són actors, per exemple, demanant que es limitin els lloguers, que es limiti Airbnb? Per què no tenen tracks per discutir com començar a posar la vivenda al servei de les persones, tinguent en compte que és un dret fonamental?
M'agrada molt que em facis aquestes preguntes, perquè també m'agradaria molt que comencéssim a fer les preguntes sense atacar primer. O sigui, el fet que no hi hagi dones no és culpa meva, és que efectivament els principals ponents a dia d'avui al sector immobiliari no són dones. Dit això, a la segona, que ja he tingut els problemes efectivament amb aquesta línia, perquè se'm va encaixar una associació de dones, i dic, escolti'm, jo què vol que faci si no hi ha dones?
I què vol dir que no hi ha dones? Som el 50% de la població.
Però el sector immobiliari, els principals consellers delegats de les empreses immobiliàries són homes, jo què vol que faci? Jo, si vol, no sé, què vol que faci? Jo, no és culpa meva, si vol.
No és culpa de ningú i al final les dones desapareixem, és curiós, eh?
Escolti'm, jo insisteixo, jo tinc culpa de ser no ser dona?
Bueno, vostè llavors té culpa d'organitzar un congrés amb 21 homes.
Escolti'm, jo no tinc culpa d'organitzar un congrés amb 21 homes. Deixa acabar, sisplau. Jo torno a repetir. Els principals consellers delegats de les principals empreses immobiliàries són homes. Sí que, afortunadament, i a més amb les ponències ho veu, doncs ahir precisament, si haguessin anat a les ponències, hauria vist que sí que hi ha dones, perquè a les ponències ja hi ha hagut 3 o 4 dones. I efectivament això, doncs bueno, ara als, diguéssim, a les fotos i a les... Això ja han posat ja, o hem donat més rellevància al tema de les dones, efectivament, perquè ens ho van plantejar i a partir d'aquí, pues, bueno, ara hem intentat canviar el criteri i ja no hem posat les principals promotores o del rànquing immobiliari, sinó hem posat per les, algunes consultores amb la que sí són delegades i que són dones. Mm-hmm. I això és el que estem fent ara. Bueno. Però no te deixa de ser un criteri que potser, li dic amb tot el meu carinyo, pues, no seria l'objectivament correcte, però ho fem efectivament per intentar en aquest cas que surtin més dones de les que realment són representatives, seríem els criteris lògics de la que tema, amb la qual per la seva tranquil·litat, si mira les fotos i el panel actualment, doncs, efectivament ja hi ha dones, amb la qual ja es pot quedar més tranquil·la.
Segon.
I el segon tema que em deia, perdona, quin era?
Si vostès no són un actor reclamant que no es limiti els preus dels lloguers, no que es limiti Airbnb.
No solament som un actor, sinó que a més, si vostè escoltessi les meves rodes de premsa i escoltessi totes les accions que estic fent, sóc l'única administració pública que l'últim any van fer el 56% de la nostra inversió ha sigut en vivenda social i el pressupost d'enguany és del 64% en vivenda social. Estem fent, en aquest cas, 164 vivendes socials. I tenim un parc social de 2.000 vivendes de terreny per fer, de les que 500 són socials i, a més, hem dit ja que aquestes 500 les farem de lloguer social. Som l'única empresa pública a Catalunya que farem això. Amb la qual cosa, sí, jo sóc responsable, sóc l'únic responsable polític que faré 500 vivendes socials de lloguer a Catalunya actualment. I, a més, sóc l'única empresa pública a Catalunya que fa 165 vivendes socials. I no ho hauria dit si vostè no m'hagués atacat. Gràcies.
Jo li he preguntat que se senti
atacat.
No, atacat pel to, més que res.
A mi...
És que sóc una mica susceptible. La veritat és que li reconeixo que estic acostumat a que m'ataquin tant que al final em torno susceptible.
Fa bé.
Així està
també més hàbil argumentalment. A mi hi ha una cosa que em produeix una certa desconfiança, sense voler atacar-lo.
I un tercer tema. I també dit això, també tinc que dir que amb l'Ajuntament de Barcelona, amb la Generalitat de Catalunya, i principalment en aquest cas, perquè també diguéssim, al final, escolti, jo parlo molt bé de la Generalitat de Catalunya, perquè a més és veritat, perquè amb dues rodes de premsa vaig agrair a la Generalitat de Catalunya que estigui al BPP i vaig agrair a la Generalitat de Catalunya que, per això dic, que és que té nassos, sóc l'únic tio que no sóc del govern de la Generalitat de Catalunya, que parla bé de la Generalitat de Catalunya, i a sobre em diuen que els menys preu, és que ja té diner. Manda huevos, com va dir aquell.
No sé si...
El que anem, acabo.
No sé si encara si és secretari.
Anava a dir-te que el que també tinc que dir és que, i no dic la Generalitat, perquè la Generalitat en aquest tema no ha tingut tant tracte, però amb l'Ajuntament de Barcelona tinc que dir, perquè això sí que tinc relació diària, perquè veiem amb el consorci, són els nostres socis, estem parlant i molt, i estem fent i molt, perquè les vivendes aquestes socials les hem fet amb acord amb l'Ajuntament, encara que les finances del Consorci de Zona Franca de Barcelona, però tinc que dir que sí que és veritat que amb aquest BMP, que per això ho hem fet el primer BMP de la història, que el fem molt més social, estem debatint, i amb aquells fòrums s'està debatint, per primera vegada la història, com es pot fer i com es pot aconseguir que el sector efectivament, primer, no es torni a forçar la bombolla immobiliària i, dos, sobretot es centri en el lloguer. I això s'està debatint, amb el qual, contestant a la teva pregunta, les administracions estan molt obsessionades, i amb això tinc que dir-te que em consta que la Generalitat està absolutament per la tasca, però el que sí t'estic dient que està fent accions ja és a l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Zona Franca amb aquesta línia. I a l'Estat, quan ja sigui obert, perquè em consta, perquè ho he parlat amb ells, volen aprovar una sèrie de paquet de mesures importants, que és la seva responsabilitat, a nivell de dues línies. Una, d'incentivar els beneficis, com deies tu, fiscals per al lloguer, i dos, que és el que tenen que fer ells, ajudar a la que poden a bonificacions, però això tenen que fer-ho amb l'acord dels diferents partits polítics quan aprovin els pressupostos.
Quan?
Bonificació de quan ja sigui obert, però a més amb pressupostos.
Val. No, l'ho dic
bonificacions per... de lloguers, que és el que fa la seva obligació de l'Estat, a ajudar els ajuntaments a la rehabilitació de vivendes, uh-huh, de barris, que és un altre dels temes que està debatint, que és molt important perquè són preus de lloguers molt baratos, de vivendes molt barates, si es fa rehabilitació, que és el que fan altres països.
mesos. Vicent.
No, disculpa. Una prèvia molt ràpida, que no hauria de ser tan susceptible, perquè vostè ha dedicat una part important de la seva vida a la política.
Ja, però miri com, encara... miri com tinc el bel blanc. Ja.
D'acord, d'acord, d'acord. Podria ser pitjor, podria estar calc com nosaltres dos.
Això és veritat.
El que li vull dir és que encara deu ser secretari del Partit Popular a la província de Barcelona,
ja.
I per tant, és normal que si hi ha un conflicte i en les èpoques que viuen convulses entre la relació amb l'Estat i la Generalitat, vostè està al mig, però té una mica d'art i part, perquè està més aviat al costat d'uns que no dels altres, almenys en militància, i per tant hauria d'escatar-se, hauria de fer-se les escates una mica més fortes, perquè també és normal que li passi això, no? No sí. És una persona, per dir-ho així, que ha caigut i que és absolutament distant.
Els que em coneixen saben...
D'acord, però com que la gent no el coneix...
Si algú tinc és que tinc un tarannà de molta conciliació.
D'acord.
Que és el que maneres... ojalà tothom estigués igual aquesta línia.
D'acord, però segurament com que la gent no tot el món el coneix, doncs aquestes és susceptibilitats apareixen i crec que vostè s'ha d'avantar.
Ho sento, una ho sento, també també demà disculpes per ser ens altres un sensible.
Exacte. Molt bé. No, disculpes no. És que hauria de ser-ho pel càrrec i per les seves circumstàncies.
És que porto ja 3 setmanes a preparar els cap de setmanes i dormir 4 hores.
Ja li he vist també la cara de la cap de premsa que té també d'aguantar i tota la temporada del món.
Esgotats.
Molt bé, exacte. Jo no seria...
Poc personal.
No puc ser tan... No sé si dir crèdul o tindre tanta bona fe com vostè amb la bondat dels bancs, eh? I ara la senyora Valdón dirà, com diu això el senyor Sánchez? Doncs és molt fàcil. L'escrit criteris dels bancs durant la bombolla immobiliària va ser d'avarícia. Va ser un criteri bàsic, avarícia. Era traure el màxim resultat possible de, sense fixar-se en què estaven, en què donaven hipoteques al 110%, sense garanties excessives, però com que el preu no baixava mai, doncs allò era una bona inversió
com
i tot
sempre.
El món... Com, no, com sempre, depèn. Ara, és veritat que hi ha hagut un terratrèmol total, és veritat que el sistema bancari de caixes, curiosament, el públic, ha caigut per mala administració, però és veritat també que els bancs són empreses que siguen del FROP o siguen privades, el que volen és màxim benefici, com totes les empreses, amb el mínim risc. I això què vol dir? Vostè diu, tenen els terrenys. Home, a mi em preocupa que ja que han perdut tant en tota aquesta època de convulsió, ara vulguin en certa manera recuperar-lo perdut gràcies precisament a aquests terrenys o als pisos que tenen. I per tant, no col·laboren necessàriament, per dir-ho així, en evitar que torni a aparèixer una bombolla com aquella.
D'acord.
Sí, no, la solució, jo no dic que els bancs siguin bons, Déu me'n guardi.
Això no ho diu ningú.
No, però això dic, jo el que he dit és que aquests terrenys estan en mans dels bancs i els sistemes del mercat transparents que hi ha amb controls dels bancs i els mateixos bancs amb els seus comptes d'explotació ja fan que això sigui molt més transparent i molt més agilitzat com perquè això no s'especuli. I si vol li explico aquest tema, però que tot això donaria però jo intento amb la síntesi de...
Però vaja, vostè creu que amb els filtres de transparència que hi ha i això no tornaria a passar perquè els bancs no tornen a especular.
Abans ja he dit que tenim aquest risc i això li dono la raó amb ella, o sigui, tenim un risc molt important amb això, i efectivament, i per això ho estem treballant i per això ho estem ja ara... Hi ha aquest debat. Els debats existeixen perquè hi ha els riscos, si no existirien. I a partir d'aquí estem treballant. I dos motius d'això precisament és que estem parlant allà al BMP i estem treballant, i avui s'està discutint el BMP, ahir es va discutir, avui es torna a discutir com es pot evitar això. I precisament s'està parlant de fer vivenda social, s'està parlant de tots aquests temes, i de fer vivenda de lloguer, etc. I dos, el Consorci de Zona Franca, la setmana passada, i ahir a la sopada d'inversors, jo vaig dir, jo tinc 2.000 vivendes de les quals 500 són socials, però 1.500 són privades. I jo vull fer de les 1.500 que són lliures, vull fer preus assequibles. I estic disposat a fer-los i que sigui negoci i necessito socis. Però vull preu o social o assequible. I estic disposat a no fer uns grans beneficis perquè sigui assequible o sigui dotacional a un preu assequible, perquè sóc una empresa pública. Ara, això també el privat té que entendre que ja no hi són els temps d'abans de fer el gran negoci amb el terreny. I això, aquesta és una realitat. I això, afortunadament, el privat i el públic hem après. I això és el que jo estic explicant als bancs i a tothom. O sigui, al final, tots tenim la sort de que aprenem sobre el passat, perquè això és la història. I a la bombolla no es donarà mai com abans perquè s'ha après, perquè ja ha passat. Igual que el crac del 29 es va donar i no tornarà a passar i no ha passat mai perquè ja la història és a base de...
Error, rectificació?
Això mateix, perquè la vida és així.
Són les 10 i 21 minuts, acabem aquí. Donem una notícia que em tranquil·litza una mica. De fa 3 anys, recordo que vaig tenir aquí una discussió amb l'Enric Lacalle, que va ser quan em va dir, diu, és que la principal inversió que hi ha aquest any és ve de Rússia. I clar, vaig aixecar les celles i vaig dir, diu, que no li sembla bé, em deien, vaig venir a la calle, com, és que No sé si és bo per un país que sigui Rússia qui inverteixi més. Els russos continuen sent els que més invertiran o no?
Bueno, aviam, nosaltres som ara mateix, Barcelona és el tercer país d'Espanya, en aquest cas és el tercer país d'Europa amb atracció d'atractiu immobiliari. I el nové, abans fa dos mesos érem el de ser, ara som el nové del món.
Imagina't, quina por.
Sí. Bueno, o no.
Sí, és una oportunitat i és un risc.
Bueno, sí. Acabant, sisplau.
Llavors, ara mateix són els dos països que més inverteixen són Anglaterra i França.
Anglaterra i França, sí. Primer i segon.
Sí.
I els russos on els tenim?
Els russos estan al vuitè.
Al vuitè lloc.
Sí, Regne Unit un 21, França 8, Alemanya un 7, Bèlgica 6, Suècia 5, Itàlia 4, Xina 4 i Rússia un 4.
Perfecte.
I Gran Bretanya és possible que també deixi d'invertir.
Ah, amb el tema del Brexit.
Bueno, el Brexit, mira, avui precisament fem una ponència molt interessant sobre el Brexit i com afecta, que a Espanya i a Barcelona pot anar molt millor del que sembla. Sobretot...
Una cosa és el Brexit, l'altra és la baixada del pound.
Sí.
Ara amb ells no els compensa perquè ha baixat molt, no? Comprar aquí, no? Això és evident.
I normalment però, quan...
Si vostè és... Perdona, Jordi.
No, deia que normalment estem parlant de què inverteixen principalment, en pisos, en oficines, en terrenys...
Aquí sobretot hi ha molt pisos. S'ha guanyat molt amb el tema de la visa, el famós tema de la que va aprovar el govern d'Espanya, allò de la visa que tenies a la
residència.
Comprar la nacionalitat. Quan eren 400?
500.000 euros.
500.
Però poden ser diversos pisos.
Sí. Bueno, sí,
de 250.
Sí.
Ah, sí? I ja tens nacionalitat?
Un,
sí. O posar quatre de... Sí.
És màxim un?
Ah, pensava que
és 500.000 euros. O sigui, si
inverteixes... Pots comprar-ne 10 de 50.000?
Sí, sí.
Sí, o sigui, si tu fas una inversió màxim de 500.000 euros amb immobiliari o amb industrial generant llocs de treball, tens, no nacionalitat, tens dret de residència.
Això és el que volia dir jo, que no nacionalitat, dret de residència. Ho
haig de deixar aquí, que són les de 24 minuts.
Això és el que està passant a tots els països europeus, que de fet Portugal, per exemple, ho té molt millor que nosaltres i venen molta més gent. Que
això, això no vol que passi molt, no vol dir que estigui bé, eh?
Bueno, aviam, en un país que estem cada vegada més, hi ha menys mà d'obra.
I rics que poden comprar.
Bueno, és que si no, no podrem mantindre el sistema de pensions.
Aquesta gent no ve fer de mà
d'obra. Si no tenim gent que... Si no tenim
la gent que ve fer de mà d'obra està als dies.
Que paga impostos. Una persona que té residència paga impostos. Si la gent no paga impostos i no tenim gent que treballa i paga impostos aquí, no tindrem gent que pugui mantindre el sistema social. Ja t'ho dic jo.
Senyor Jordi Cornet, per exemple...
Encara que siguin xinesos i russos.
I delegat de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca, que continuï sent un èxit, i moltes gràcies per
bueno,
seguir
nosaltres. O com jo, quatre fills.
Moltes gràcies. Són les 10:24. De seguida tornem.